temps a aquest espai per a, dedicat al món agrícola. En aquest cas, per a parlar d'una infraestructura important a Vila-real i que ha ajudat durant moltíssim de temps pues, això, a implementar i a augmentar aquest sector agrari, sobretot per ajudar-lo en el seu rec. Parlem de la Séquia Major, que està d'aniversari, 750 aniversari, i aquest passat dilluns se començava a commemorar en una xerrada, en una jornada especial on s'han comentat diverses qüestions respecte a aquesta infraestructura vital, històrica, inclús més quasi se podria dir que el poble. Anem a veure quines conclusions i què se va poder extraure d'aquesta jornada. President de la Comunitat de Regants de Vila-real, Pasqual Bro, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, este passat dilluns, jornada pel 750 aniversari de la Séquia Major, per analitzar la història d'aquesta infraestructura quasi coetània a la fundació de la localitat.
Pues una de les conclusions, o una del se va comentar ahir per els tres historiadors que van parlar, és que la fundació de Vila-real se veu pràcticament 2-3 anys abans de la construcció de la séquia, els que van fer l'assentament del nostre poble com actualment se coneix.
És a dir que al final la séquia un poc que és la vertebradora de lo que ara se coneix com el Vila-real.
Sí, un símil que vaig comentar ahir al final és que Castelló, per exemple, va néixer com a poble seguint les torxes de la Magdalena, des del castell de la Magdalena hasta la planícia, hasta la plana. Pues Vila-real podríem dir el símil que va néixer com a poble seguint les àulles des del nostre sud hasta Solaes, Carinyena i Cap de Terme, que són les tres partides que conformen la nostra séquia.
I una séquia que 750 anys després encara segueix molt viva i encara sent molt important per a un sector com és el citrícola en la localitat, que li costa però encara perviu, així.
Sí, perviu i també la séquia ha canviat el seu funcionament perquè és un enviu, és una estructura hidràulica que és viva. Ara no se veu ja la séquia de gom a gom quan regaem, sinó que el que fem és que per mig d'ella duem des del riu Millarra el va vestir d'àvia a les tres bases nostres. Per tant, sempre veureu una mitja mig gas, a mitja quantitat i pues, unes hores certes al dia, de tal manera que abaratari entrarà a l'àvia. Per tant, no és ja el concepte de ser que passava a les tandes, sinó que és una estructura vital per l'agricultura. Per l'agricultura i per altres coses, també.
Per a més coses és vital i de cara a això, a mantindre encara la seva infraestructura i sobretot la seva importància, crec que ahir el repte també en l'alcalde Vila-real, en José Benjó, va ser de cara a revisar diverses millores de cara a això, a que el seu funcionament encara siga actiu i positiu.
Pensa que la nostra séquia, a banda del seu valor agronòmic, ¿vale?, té un valor també afegit que és el que arreplega part de les àvies fluvials de Vila-real. Per tant, és un punt crític de que se mantinga per tal de traure àvies fluvials de la població i dur-les cap al terme. I en el temps s'ha convertit en un espai singular. Moltíssimes séquies, la de Castelló, la de Llíria, la de Sagunt, quan el pas per la població les han tapat, va fer carrers perquè passen els vehicles per dalt, nosaltres ens hem quedat com un espai singular i cada vegada és un espai més volgut per la gent, que avui una cosa que s'ha de ficar en valor és que ningú entendria que la séquia se llevara o se tapara. Per tant, això va continuar i la idea una mica en l'Ajuntament de Vila-real, en la participació ciutadana, en la participació institucional, és la séquia, treballar en ella, aconseguir una homogeneïtat de mobiliari, de concepte des de tot el tram de Vila-real i un aprofitament per a la gent del poble. Pensa que és una diagonal perfecta que va des de l'entrada del pavelló Bancaixa fins a Carrefour. Per tant, travessa en diagonal Vila-real per un moviment a peu per qualsevol part del poble.
Doncs tot això d'una séquia major que, com diem, el seu 750 aniversari, que ahir va tindre aquest primer acte, podríem dir, així, d'homenatge, però que també des de la Comunitat de Regants de Vila-real esteu demanant participació de tota la ciutadania de Vila-real, que vos facin arribar a través de xarxes socials, de mail, i ses fotografies històriques que vosaltres també, més o menys, les aneu recopilar per mostrar en imatges visualment el que ha sigut la història d'aquesta séquia major.
Sí, a part de ser el primer acte, diríem, d'aquest 750 aniversari, tenim una exposició del FEDEX, de maquetes d'infraestructures hidràuliques de tota Espanya, és espectacular, està durant dos mesos, novembre i desembre, o octubre i novembre, depenem de les dades. Una de les maquetes és la nostra sud, i a banda doncs, voldríem treure això en redes socials i parlar amb la gent de tal manera que aportaren fotos, aportaren idees, aportaren anècdotes, vull dir que algo per revaloritzar i donar, no m'agrada la política, la paraula política de posar en valor, sinó que donar-li el valor de veritat que té la séquia.
Doncs un valor que li donem en aquest 150 aniversari que ja va començar ahir, que durant els pròxims mesos, com ja has dit, seguiran mostrant-li aquest valor que té encara per al sector primer, però també per a la ciutat de Vila-real, aquesta sequia major. Pasqual Broc, president de la Comunitat de Regants de Vila-real, gràcies per contar-nos el que ha sigut aquest inici de la commemoració i pendents estarem d'aquestes pròximes accions que aneu a portar endavant en aquest 150 aniversari de la sequia.
Moltíssimes gràcies i vos mantindrem informats.
I temps també per a preparar-nos de cara al que ens vindrà aquest cap de setmana, concretament els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, ahir a Benlloc, que de nou serà la capital de la nova ruralitat en ICE Fòrum, que ja és quasi tot un veterà de la zona centre de la província de Castelló, ni sé si senes jornades ja, on el tema aquest any, quasi com una continuïtat de lo que va ser la cinquena edició, serà la innovació per a la sobirania alimentària. Anem a veure com se presenten aquestes senes jornades de la nova ruralitat i ho fem en un dels seus impulsors. Artur Aparici, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com diem ja, sisena edició d'unes jornades que ja quasi s'han assentat com un punt de debat, de reflexió i de coneixement per al món primari a l'espai més rural de la província de Castelló.
Sí, efectivament, les jornades que són un poc el resultat del treball de la Universitat Jaume I en el territori rural d'aquests últims 30 anys, però en realitat se van convertir des de la primera jornada, que era una jornada d'afirmació de la nova ruralitat, era com un crit a la societat per a que llançaren a la basura les seues fotos fixes que tenien del rural dels anys 60 i que no les havien canviat encara, i que la societat se n'adonaria de que hi havia una ruralitat nova, dinàmica, activa i proactiva. I això van ser les primeres jornades. I si jo de trobada dia entre el món universitari, de la sociologia, de moltes universitats espanyoles i també de l'economia agrària, juntament amb tot l'activisme rural, de la gent dels pobles que ja reivindicava en aquell moment un orgull rural i que se preocupaven, diríem, per la situació que estaven la joventut en aquests moments en la ruralitat, que és un poquet el tema que preocupa al món universitari i al món rural en aquests anys.
I de cara a això, de cara a tot això que s'està treballant, i justament com a continuïtat de lo que va ser la cinquena edició, arriba a esta sisena, perquè quasi una de les conclusions de lo que es va viure no fa ni un any és un dels punts principals d'aquesta sisena, com és esa recepció que fa el món més rural de tota la crisi energètica i que està relacionada molt, per exemple, en la guerra d'Ucraïna i en el sobrecost dels preus energètics, i com vos afecta, i com afecta en aquest cas al món rural i al món de l'agricultura i la ramaderia.
Efectivament, això és que diu cert. De fet, les jornades de la nova ruralitat fins ara pràcticament no s'ha abordat, quasi qüestions d'agricultura i de ramaderia han sigut molt perifèriques que s'hagin abordat. S'ha parlat un poc de la situació del medi rural, del desequilibri territorial tan brutal que hi ha així al País Valencià, de la concentració dels recursos sanitaris, per exemple, de com totes aquestes polítiques del govern central, autonòmic i provincial, eren les que produïen aquest desequilibri territorial, allò que la gent ara diu despoblament, però que en realitat no estan parlant d'una desigualtat territorial brutal. Hi ha una part de la població que no té dret, que té uns drets de ciutadania que li s'han conculcat, per exemple, on no se practica el dret al transport públic, en el rural no hi ha transport públic, on no hi ha atenció sanitària de segon nivell, on no és quasi impossible consolidar equips mèdics en els centres de salut o equips docents en les escoles. És a dir, nosaltres hem estat tratant, diria, tots aquests problemes de la desigualtat. El que passa és que ara, clar, l'any, com vostè me diu, en les jornades anteriors vam estar abordant el que ara hi ha en la premsa acadèmica, se diu la multicrisi, no? Aquesta crisi energètica, aquesta crisi climàtica i aquesta crisi de materials bàsics necessaris que ja està agotant-se en el planeta. I això és el que vam intentar veure, com afectaria al rural. El punt de vista de les jornades i del fòrum de la nova ruralitat sempre és el punt de vista des de veure el món des de la ruralitat. I vam estar veient això en profunditat i enguany, conforme vostè diu, continuem perquè se presenta una crisi alimentària que és, en part, conseqüència de les altres tres i que ve agreujada per el fet de que en un context de crisi energètica tan bèstia com tenim s'hagi almenys declarat una guerra que encara ho agrava tot, encara ho complica tot més, no? Bueno, pues ara no podíem no abordar el tema de la crisi alimentària. Pensen vostès que en aquests moments ja estan morint moltíssimes més persones a causa de la crisi alimentària que s'està provocant que a causa de la guerra, a causa del conflicte bèl·lic. És a dir, més inclús que exiliats. És a dir, hi ha més morts de fam provocats per aquesta crisi alimentària que encara no han fet més que començar. Vostès pensen que dels barcos que van eixir, dels 80 primers barcos que van eixir d'Ucraïna, després de que s'ha pactat i que la ONU va anunciar que supervisaria el procés, dels 80 primers barcos, només dos van anar dirigits a pal·liar la fam que s'estava provocant en diverses zones del planeta. La fam de persones. Els altres 78 van anar dirigits a menjar pels animals. És a dir, la situació de la crisi alimentària és com ficar-li la lupa a tot un sistema que està en una crisi enorme i a nosaltres ens preocupa això com ens afecta al rural. Ja sabem que a les ciutats afectarà possiblement més encara, però la funció de fons de la ruralitat és pensar la realitat des de la perspectiva del medi rural.
I de cara a això, de cara a analitzar aquesta afectació al medi rural, en aquest cas al sector primari, aneu a tindre, per exemple, una taula o dos taules centrades en aquest sector primari, a més una en ramaderia, l'altra en l'explotació del sòl rural i on podrem trobar pues, totes les perspectives i totes les realitats del món rural, perquè trobarem des de gent veterana en el món del camp, per exemple, el que era secretari general de la Unió i orador Ramon Mampelli, encara seguís ahí al peu del canó en el sector agrari, però per exemple també gent més jove que està apostant també per aquest sector primari, com per exemple Imma Puig Corbé.
Efectivament, realment, bueno, com és un poc la nostra línia habitual, han buscat veus diverses, però que asseguren, diuen que en els debats que se crearan en les jornades o llarg d'aquest cap de setmana, que asseguren que el tema serà tractat en profunditat, sense prejuïns, en coneixement de causa, xafant el territori, xafant en terra, i combinant un poc la informació sociològica i acadèmica en la informació que dona la vida quotidiana en el propi territori, que és un poc el perfil i el que li dona prestigi i credibilitat a les jornades davant de la gent rural i de la gent en general. És a dir, en el rural hi ha un poc la sensació de que se governa des de despatxos sense tindre ni idea de com és la realitat rural i no només se governa, s'opina o se fan estudis acadèmics des de despatxos molt lluny de la realitat rural. Les jornades i el fòrum han guanyat el pes que tenen i s'han convertit en un referent indiscutible sobre la ruralitat justament per estar xafant terra, per connectar el món acadèmic i científic, diríem, en la realitat quotidiana i diària dels pobles rurals. I en aquestes jornades, si veu, conforme vostè ha dit, el programa reflecteix clarament aquest enfocament i ja des de la pròpia selecció dels ponents i de la gent que ha de participar en els debats. De Ramon Mampel, no cal dir-ho, ja és una persona massa coneguda en el País Valencià i és una persona amb una credibilitat absoluta, però a més interessa molt en aquestes jornades perquè sovint molta gent diu, bueno, ara que ve la crisi alimentària n'hi haurà que revitalitzar el sector agrari. A veure, què tindrem? Tindrem un problema de que n'hi haurà que formar ràpidament joves perquè el món agrari s'ha anat perdent el relleu generacional i fan falta joves. Ens fan falta, per tant, joves qualificats per fer l'agricultura perquè, si no, tot el País Valencià patirà fam. I això és un poc la situació que tenim ara. Però és que, a més, Ramon Mampel aportarà aquesta perspectiva des d'ara. Bueno, a veure, senyores de la societat valenciana, si no se paga lo suficient al llaurador per a poder viure, si ja estem en una situació en aquests moments que molts llauradors i molts ramaders han de tancar l'exportació perquè no se paga prou el seu producte per poder viure i les rendes agràries ara estan disminuint, se separant des de fa dècades, des com volen vostè que s'apunte la joventut a l'activitat agrària i ramadera, que és una activitat absolutament digna, com qualsevol metge, com qualsevol farmacèutic o arquitecte. Però jo crec que la perspectiva de Ramon en aquest sentit serà molt interessant, però totes, com vostè ha dit, totes aquestes perspectives, una perspectiva veterinària original i interessant, compromesa, com la d'Iva Puigcordé, i bueno, qualsevol dels altres veus que hi ha ahir en el programa, donen una perspectiva que no està, a més, per desgràcia, massa present en els mitjans de comunicació i que, en canvi, està molt vinculada a la problemàtica real que se diu en el rural.
Doncs moltes veus interessants que n'hi hauran ahir a Benlloc aquest cap de setmana, que per cert, que també com a activitat complementària podem dir estarà aquesta fira de la biodiversitat dissabte i diumenge, que també complementarà un poquet això, junt al debat durant el món agrari, també l'exemplificació del que es pot fer dins de l'agricultura i la ramaderia i els projectes que estan portant endavant en aquests moments en aquest sector primari.
Sí, les jornades ja estan pensades un poc per a que siguin esperançadores, tant en el seu contingut com en les seves conclusions. No anem ahir a plorar, anem a donar solucions i a buscar vies d'actuació proactiva des del rural. Però, a més, la possibilitat que se'ns ha obert d'organitzar-ho molt més col·laborativament en la gent de Connecta Natura, que són gent que estan treballant per la recuperació de llavors tradicionals, de varietats de frutes i de frutals i d'espècies tradicionals, tomateres, figueres, en fi. I, a més, aquesta gent són gent molt jove que treballen molt bé, inclús en xiquets i en gent menuda, el tema diríem, de la diversitat o de la biodiversitat agroalimentària i bueno, fan unes fides que tenen molt d'atractiu i molt d'interès. Jo des d'aquí ja recomano a la gent, inclús sobretot a la gent que tenen xiquets que potser no saben el que és la tomata o pues, que vagin allí perquè allí dependran a distingir les llavors de les tomateres, de les dels pepinos i de les albergines, diríem, i a més, i la gent més major o més jove, podrà aprendre també a empeltar, a fer un empelt, a empeltar una varietat distinta de prunera en una prunera o en un esculler. És a dir, és una fira molt, molt atractiva, molt divertida també, i a banda d'això per la nit, el dissabte per la nit, per tota la gent jove de les comarques interiors, pues, ahí tenen una cita perquè hi haurà un ambient, molt d'ambient, hi haurà molta festa, i el dissabte per la nit, i a més molt atractives.
Doncs ja podem veure moltes maneres de gaudir, però també d'aprendre i de conèixer la realitat ara mateix del món rural i del sector primari de la zona d'interior respecte a com se troba front a aquesta crisi econòmica, també energètica, etc. I tot això en aquestes jornades de la nova ruralitat que de nou tindran lloc a Benlloc aquest cap de setmana, dies 30 de setembre i 1 d'octubre, ahí en lo que és esta sisena edició Innovació per a la Sobirania Alimentària. Artur Aparici, des de l'organització, des de les Jornades de Nova Ruralitat, gràcies per contar-nos com se presenta aquesta nova edició i esperem que, com sempre, siga tot un èxit i, sobretot, que aquestes conclusions i aquestes reflexions que feu pel bé del món rural se puguen plasmar en una realitat a curt plaç.
Moltes gràcies a vostès per donar-nos esta veu en la ràdio.
I completem aquesta agrocopecació, com sempre, en total repàs a l'actualitat de les notícies, que comença per aquestes prospeccions que ha efectuat la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural respecte a l'evolució de la plaga del Delotococcus aberiae, és a dir, el cotonet de Sud-àfrica a la citicultura de la nostra província. N'hi ha resultats bons. A la plana baixa, per exemple, la fruta afectada es va situar en un 11,2% a la passada campanya, mentre que l'actual, la que es registra, ha caigut en un 7,9%. Per la seva part, a la plana alta se passa també en descens aquest percentatge del 13,3% de la passada collita al 12,3% en aquesta. I justament parlant de la campanya citrícola, destaquem que Intercitrus ha destacat i ha analitzat tot el que és l'aforament, i s'aforament que mostra un descens de la producció de cara a aquesta campanya. Apunten des d'aquesta interprofessional espanyola de la taronja i la mandarina que les condicions són les adequades per a disposar d'una fruta en quantitat i qualitat adequades per atendre les demandes dels clients. Això sí, es constata que el ritme de les operacions actuals és un poquet més lent de l'habitual degut precisament a l'impàs d'espera front a les possibles pluges que poden arribar les properes setmanes. A més, la campanya es presenta amb un retras aproximat de 15 dies, un fet que, ja sí, reballarà l'atenció en el mercat que provoca la coincidència amb el final de la campanya d'exportació dels països de l'hemisferi sud. Parlem ara de successos perquè la Guàrdia Civil, a través de l'equip Roca de Castelló i també d'agents de la Guàrdia Civil de Cabanes, van iniciar a principis d'aquest mes una investigació per la qual se van interpondre diverses denúncies per la sustracció de més de 2 tones de garrofes a finques agrícoles de les coves d'Inromà. Després d'una vintena d'inspeccions en diversos magatzems i cooperatives agrícoles, fent èmfasi en l'anàlisi i control dels documents d'acompanyament i traçabilitat, el que es coneix com a data, se va arribar a la detenció de 2 persones, de 2 homes de 35 i 55 anys, com a presumptes autors d'aquest delicte, com dient, de robatori de més de 2 tones de garrofes. Apuntem també que la Conselleria d'Agricultura ja està ultimant una revisió del decret de foment d'una alimentació sostenible en centres de la Generalitat que preveu multiplicar per 5 el percentatge de producció agrícola en la contractació pública de serveis de restauració col·lectius, que passaria del 3 al 15%. I en la capital ja es comença a treballar en la ficada en marxa a finals d'aquest any del primer mercat agroecològic i de proximitat de la ciutat. Es busca millorar la rentabilitat del sector primari oferint els seus productes a preus justos i sense intermediaris. La iniciativa es desenvoluparà durant els primers dissabtes de cada mes i constarà de 20 parades amb 5 categories de productes. La primera, verdura, hortalisses i fruites. La segona, farina, pa, dolços, llegums, fruita seca i derivats. La tercera, oli, conserves, vi i begudes vegetals. La quarta, mel, formatges i iogurts, ous i cans i embotits. I la cinquena comprendrà a comerços minoristes amb aliments frescos i elaborats que no disposen les persones productores agroalimentàries. Destaquem també que la Universitat Joan I pretén fer arribar de manera efectiva a la societat l'oferta tecnològica i els serveis de seues investigadores i investigadors, d'esta manera aconseguir millorar la interacció amb l'entorn socioeconòmic perquè el coneixement i la tecnologia generats per l'UGI servisquen per a superar els problemes i reptes que aquest entorn ha d'afrontar. Tot això ve a col·lació d'una jornada de dinamització que van tindre diversos grups d'investigació de la pròpia universitat amb membres de l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA-ASAJA. Anem ara a Onda perquè està avançant el projecte d'horts urbans intergeneracionals. Per exemple, s'han reunit amb el responsable de l'oficina agrària, Manuel Peña, amb l'objectiu d'organitzar cursos formatius vinculats a agricultura ecològica i sostenible. També s'estan portant endavant diversos treballs d'adequació del terreny on estan en aquests horts urbans, com l'instal·lació de sensors per a controlar el reg, també la monitorització del camp i la previsió meteorològica. A més, ja s'ha creat una zona d'ombra i s'instal·larà mobiliari urbà per a facilitar el descans. En quant a l'agenda, la cita es porta el proper dilluns a Soneja, on es celebra la jornada gratuïta Agrowoman, el futuro del desarrollo sostenible, on es comentaran diverses qüestions per a que les dones puguen endinsar-se al sector primari amb èxit. I tanquem en una novetat, i és que la Unió de Llauradors i Ramaders ha presentat una nova identitat visual corporativa que contempla, a més, una actualització de la seua denominació. A partir d'ara serà totalment inclusiva i adaptada al temps en el qual vivim, ja que passarà a denominar-se la Unió Llauradora i Ramadera.